Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Aquest cap de setmana s'ha tancat a l'edifici Miramar l'exposició La Primavera Republicana al Penedès. Dins del projecte Tots els Noms, que coordina l'Institut d'Estudis Penedesencs, als anys 2008-2009 es va fer una recerca sobre l'impacte de la Segona República i la Generalitat Republicana en els 47 municipis del Penedès històric. El resultat de la recerca va mostrar que amb la participació dels ajuntaments durant els 6 anys de la República es desenvoluparen un gran nombre de projectes que incidiren directament en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. L'exposició ha pretès mostrar a joves, adults i grans que durant aquests 6 anys es desenvoluparen en els municipis de les nostres comarques i arreu del país un gran nombre de projectes que incidiren precisament en aquesta millora de la qualitat de vida, en la política, en l'econòmica, en la cultural, en la social. En paraules del professor Josep Fontana, l'exposició tracta de recuperar la història de la Segona República, perquè ens és necessari, no solament per assolir una visió objectiva i equilibrada del nostre passat, sinó també per rescatar aquell gran esforç col·lectiu, molts elements que avui encara tenen plena validesa. Un dels comissaris de l'exposició, en el seu dia vam parlar amb Ramon Arnabat del projecte Tots els Noms, però en companyia d'Àngels Parés, Núria Gené i Salvador Campamà, també ha estat comissari d'aquesta exposició. El sitgetà Ricard Conesa, a qui saludem. Ricard Conesa, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Diu a les pàgines del País avui Carola Leret que Espanya encara no està curada de les ferides de la Guerra Civil. Ho diria de la mateixa forma en Ricard Conesa?
Bueno, la qüestió és que una cosa és la guerra i l'altra és la república. I de l'exposició girava més sobre els sis anys previs a l'esclat del conflicte.
Evidentment.
Arran del cop d'estat.
Ho preguntava no tant per això, per si de fet la guerra i la postguerra han escombrat el record de la Segona República.
Sí, és bàsicament per això que ho dic, perquè la guerra ha eclipsat bastament tot el que va ser el període republicà. Tant les seves millores democràtiques, les seves reformes que intenta modernitzar el país, com també, per altra banda, la conflictivitat social i política que va haver-hi. Però, clar, normalment es tendeix a relacionar com a causa i efecte, és a dir, primer la república, després la guerra, com si fos un totum revolutum, i no és així. La guerra és conseqüència d'un cop d'estat que va fracturar els mecanismes d'un estat de dret i a partir d'aquí va quedar dividit el país i es va iniciar el conflicte. Això és una cosa, el que venia abans era una altra. Òbviament està relacionat, però clar, sempre hi ha la trampa aquesta de poder fer una cosa conseqüència de l'altra.
Encara algun sitgetà o alguna sitgetana recordarà el 14 d'abril del 1931, perquè Sitges també va proclamar la república. Com estaven les coses, si hem de fer un pèl de context, aleshores, al poble, a la vila, des del punt de vista del context social, de tot plegat?
Home, el mateix dia de la proclamació, Sitges és una festa. Sitges, hi ha una mica d'inquietud, no sap ben bé què està passant, li arriben notícies de Barcelona, i al final, cap a les 7 o les 8 del vespre, es munta una manifestació que va al cap de la vila pujar pel carrer Major i es planta a l'Ajuntament amb les bandes de música del Pallarès i el Torrents i amb les banderes republicanes, la socialista, i bueno, pugen a l'Ajuntament i des d'allà mateix són el Josep Jambó i el Sebastià Vidal, un republicà i un socialista, que fan unes arengues des del balcó. L'ambient festiu, yes.
Probablement les bandes haguessin tocat, doncs, l'himne de Riego?
Sí, i sobretot la Marsellesa.
I sobretot la Marsellesa?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí. Clar, és l'himne republicà per excel·lència i revolucionari.
D'acord.
I, doncs, també és l'himne que... O almenys està recollit així en els diaris de l'època.
Està clar, només fa 80 anys, però fins i tot ara costa de fer-se la imatge d'una Marsellesa pel carrer Major amb les bandes de música sitgetanes i tota una manifestació a punt de proclamar la república des del balcó de l'Ajuntament. Sí, a partir d'aquí, els dies posteriors, si és que és una història molt documentada o no, el que va anar passant a Sitges des d'aquell 14 d'abril del 31.
Home, tenim la sort que justament en aquest període hi ha el periòdic que és mensual, que és el que està vinculat a l'Ateneu al Centaure, que diguem que és aquest nucli de republicans, d'esquerres, que al final derivarà cap a Esquerra Republicana, que és un partit que acaba de néixer, i on també hi escriuen comunistes del Bloc Obrer i Camperol, també hi escriuen socialistes, i serveix una mica de contrapès a aquest diari que surt, que es diu L'Opinem, als altres dos diaris de gran, que tenen més regularitat i que són més, tiren més cap a crònica i són més aviat conservadors, com són l'Eco de Sitges i el Baluard de Sitges en aquest moment. I llavors ens dona una visió d'aquests primers mesos de la República, que és bastant bona, a part de les actes consistorials i el correu municipal que es troba a l'arxiu. I la veritat és que és un moment bastant, bastant convuls.
Una visió, hem de suposar, positiva, enfàtica, esperançadora?
Home, és evident que l'adveniment de la República, si més no per la majoria, va ser com un moment d'esperança, no? Un moment de canvi que ningú s'ho creia i al final va arribar. El que passa després va venir la desil·lusió, perquè cadascú es prenia la República, és a dir, ara vindrà la República i s'assoliran els objectius, les llibertats que jo tenia previst. I clar, tot això cadascú té a la seva manera o entén a la seva manera i després arriben les desil·lusions. I és una mica també un motiu de conflictivitat.
Per fer-nos una mica la idea, la composició aleshores de l'Ajuntament que veu viure la República, quina és?
Sortint d'un període que és que ve marcat sobretot per una mena de bipartidisme sitgetà, d'acord, que és que les coalicions que governen a l'Ajuntament o estan patrocinades pel Retiro o estan patrocinades pel Prado. D'acord? Amb la dictadura de Primo de Rivera es trenca amb aquest model perquè és una dictadura i són nomenaments interins, i quan cau el dictador i comença aquest breu període que es diu la dicta blanda, la dicta tova, imposen un queda nomenat l'alcalde Josep Planes, que ell és de la Lliga, és del Prado, i s'intenta, bueno, a nivell estatal i també municipal, retornar al model anterior, que és el bipartidisme, però queda trencat aquí, perquè la situació no és la mateixa dels anys 30 que dels anys 10-20. I llavors, diguem que hi ha un nucli republicà fort, que és aquest que comentava l'Ateneu al Centaure,
sí,
que treu el seu diari, que està en contra d'aquest model bipartidista, que es diu el casinatisme, no?, i vol trencar i diu, deixem-nos estar, aquí estem parlant de monarquia o república. Val? I ells, de fet, ja veuen les primeres eleccions municipals, no tant com unes eleccions municipals, sinó com un plebiscit a la monarquia. No? I aquest serà un nucli republicà dur en aquest primer moment. I també, d'altra banda, està l'agrupació socialista, la històrica agrupació socialista, que té una història que arrenca ja des del 1894, amb els seus altibaixos, però és... Sitges és un dels pocs llocs on té una regularitat i una permanència important que, evidentment, en aquest moment s'abocarà també amb la República. I aquests dos nuclis, l'agrupació socialista i el Centaure, són els que, d'una manera, formaran aquesta candidatura que en les eleccions del 12 d'abril del 1931 es presentaran en contra d'una candidatura que és, diguem-ne, entre cometes, la del Prado, i llavors guanyarà l'El Prado. I aquí es passa un d'aquests episodis que és bastant singular i que passa aquí a Sitges, que és que de totes formes governarà aquesta candidatura d'Esquerra Republic, d'aquestes esquerres, que faran com una mena de comitè revolucionari a Sitges. I així fins al 31 de maig, que hi ha unes altres eleccions municipals. Llavors aquí ja entra... diguem, ja es presenten una altra vegada la candidatura d'Esquerres i la candidatura aquesta més del Prado,
sí,
que és Reconstrucció Sitgetana, on hi ha elements de la Lliga, hi ha elements tradicionalistes, i també hi ha un republicà, del Partit Catalanista Republicà, Josep Marcet, i llavors a partir d'aquí, el 31 de maig, hi ha unes altres eleccions, i el 5 de juny es forma un altre ajuntament que comptaran amb representació de les dues llistes i la majoria, és a dir, el govern recau ara sí, en les esquerres.
Mm-hmm. Un panorama polític prou, prou complex, no?
Sí, la veritat és que aquest és un dels episodis que no acaba de quedar clar, però bueno, a la mesura que vas resseguint, vas mirant la correspondència i tot això, ja veus una mica la llum. Però és que també aquest període entre l'abril i el juny és conflictiu socialment, perquè és un període en què tot l'Estat i a Catalunya tenen lloc diferents vagues, perquè és el moment en què els obrers volen negociar unes noves condicions laborals, i Sitges no és una excepció, és també un moment on hi ha una vaga en el poderós sector del calçat, a Sitges, és també un moment on hi ha una vaga de manobres i paletes, es planteja també una vaga de pintors, hi ha una vaga ja que és important, que és a Vallcarca, que les vagues de Vallcarca tindran una radicalitat també pel seu context social i per les seves peculiaritats de ser una colònia obrera, que arrossegaran durant tota la República, i fins i tot a la guerra hi haurà diferències arran d'aquestes vagues.
A partir d'aquest context, fins a quin punt és adequada o no aquesta imatge, segurament amb la qual també ens adàvem aquesta conversa, de gairebé equiparar el període de la Segona República amb un període de perenne conflicte?
Home, perenne conflicte. La democràcia és conflicte.
Sí, però diguem-ne un conflicte bastant obert en diferents fronts, com ens comentava, no, en el front de l'àmbit polític institucional, en el front de l'àmbit de les vagues i del moviment obrer, sí, en el front d'una vida social més o menys alterada, i fins a quin punt va haver algun moment en el període de la República en què diguéssim, mira, tot semblava o que les peces es recol·locaven d'una forma relativament serenada. O no va arribar això?
Bueno, és més aviat és... Mira, el Roger Riquet, el professor Roger Riquet, que diu, estem als anys 30, l'any 31 hi ha 22 democràcies i 6 dictadures a Europa. I l'any 41 és al revés, hi ha 6 democràcies i 22 dictadures.
Això ho explica tot, està clar.
Sí, perquè és un moment és que en el context internacional és així, és més aviat l'època de les dictadures que no de les democràcies, i la república neix a contracorrent. I neix en un context de crisi econòmica, neix en un context d'unes peculiaritats també del nostre país, i clar, és un període mogut, i evidentment en un marge, en un nou sistema democràtic, tot això es discuteix, i per primera vegada ja es discuteix bé. Ara bé, clar, s'arrosseguen molts problemes dels anys anteriors.
En un període tan convuls, fins a quin punt la república podia arribar fins al final en l'aplicació del seu ideari, o d'aquest nombre de projectes que, com ens comentava la prèvia de l'exposició, volien incidir en la vida política, econòmica, social de la ciutadania?
Oh, està clar que es van obrir molts fronts. Potser és una d'aquestes coses que després molts historiadors han comentat, que potser aquest va ser un punt feble d'obrir tants fronts, perquè es va intentar tirar endavant primer la reforma, la descentralització de l'Estat, és a dir, Catalunya aconsegueix el seu govern autonòmic, no? S'intenten reformes pedagògiques en el sentit de crear moltes escoles, i amb la conseqüent reforma religiosa, perquè clar, també es tracta de treure els recursos que abans tenien el sistema catòlic, que s'havia privilegiat durant aquests anys també amb les escoles, etcètera, etcètera. Hi ha una reforma laïcista, hi ha una reforma militar, que serà molt important, sobretot pel decurs i la part prèvia del cop d'estat. Hi ha una reforma laboral amb els comitès mixtes, i s'intenta que patronal i treballadors doncs arribin als acords. Hi ha moltes reformes, i clar, tot això crea una certa dinàmica que fa que el temps passi molt, molt ràpid.
Una certa intenció vista en la perspectiva idealitzada de canviar el món o de voler canviar massa coses a la vegada?
Clar, això ja entraríem més a les valoracions subjectives, no ho sé, jo això no t'ho sabria contestar. Mm-hmm. Si són masses fronts oberts o no, potser sí que van ser masses fronts, però clar, és que també portàvem molt de temps sense poder fer aquestes reformes.
Està clar. Vist també des de la perspectiva, què podia fer un ajuntament d'un aleshores petit poblet, com era Sitges, però amb un poder segurament industrial i amb un poder econòmic també bastant, bastant important, per aplicar algunes d'aquestes iniciatives de la República?
Bé, una cosa són els recursos que té el municipi, que són, bueno, això és tradició, no? Això, els recursos dels municipis són sempre bastant minsos. Ara bé, tenen el primer govern progressista i també després el govern conservador que hi haurà Sitges a partir del 34. Aviam, parteixen també, tenen una mica aquest esperit de reforma republicà i intenten fer, la veritat, tot el que poden en aquest sentit. Des de la intenció de crear una escola a Sitges, un grup escolar, que serà un dels grans projectes que volen tirar endavant, però que al final quedarà estroncat, és un projecte que queda estroncat, fins al punt d'aquesta voluntat de fer de mediador en els conflictes laborals entre patronals i treballadors. Diguem que l'Ajuntament està molt, molt immers en aquest reformisme social i polític que respira durant la Segona República.
Un ajuntament que estava embarcat també en tot el que era la urbanització de la zona de Terramar, la construcció de l'hotel Terramar, tot el que podia ser el desenvolupament també de Sitges com a destinació turística, no?
Sí, sí, de fet hi ha un article l'any 30 que l'escriu a l'Eco el doctor Benaprés, justament que crida l'atenció pel fet que diu que ja va ser hora de que Sitges es giri d'una vegada cap al mar, no? I que s'estan fent moltes inversions, s'havia fet el passeig, etc, és el que l'Avit Jou, que és el quart de segle memorable, no? Perquè es fan les grans construccions a Sitges, però està dient que el que reclama el doctor Benaprés és que Sitges és un poble molt alegre a l'estiu, però l'hivern és molt trist, i que no deixa ser un poble on fan una visita ràpida els de Barcelona, miren el Cau Ferrat sense veure'l i sense entendre'l i marxen. No? I llavors fa una crida l'any 30 per, bueno, una crida és un article, però és molt significatiu, de que tot el que s'ha fet i tota la inversió que s'estava fent, doncs de que Sitges es mereix més i reclama aquest gir, diguem, socioeconòmic de la vila. I bé, i és un moment, la veritat, als anys 30 és un moment espectacular, perquè, ja ho has dit tu, es construeix el Terramar Palace, que és l'hotel Terramar, que és d'un luxe en aquells moments espectacular, la piscina Maria Teresa, encara es fan certes curses a l'autòdrom, tot i que mai acaba de funcionar, el Cau Ferrat s'obre com a museu oficial després de la mort de Rossinyol, més endavant el Museu Maricel, també la Biblioteca Santiago Rossinyol, i no deixen de venir, sempre no paren de deixar venir, les principals figures polítiques del moment. Sitges es consolida com un punt, un centre neuràlgic de visites constants, de cada dos per tres ben Macià, cada dos per tres ben en Companys, acompanyats de tota la plana política, ja sigui espanyola o catalana, però també figures artístiques del moment, venen figures del món cinematogràfic, com el Buster Keaton, gent que disfruta de les platges. És un moment en què la Societat d'Atracció de Forasters fa la seva feina. Fa també, es crea l'oficina de turisme, és un moment de desenvolupament turístic molt important.
Dins del que és la comarca, l'exposició es titulava La primavera republicana al Paradès, la conferència de Ricard Conesa, La primavera republicana a Sitges. Sitges és un cas singular en aquest període, dins del desenvolupament de la comarca o del Gran Penedès, dit així?
Home, jo crec que té un context en el Penedès que és igual, no? Però que és també igual, que és el que està succeint a tot Catalunya, però clar, evidentment Sitges té les seves peculiaritats. Una d'aquestes era el seu desenvolupament turístic, sobretot. Una altra de les seves peculiaritats a nivell polític era la seva pervivència d'aquesta agrupació socialista, perquè bé, tradicionalment a Catalunya li havia costat molt arrelar al PSOE. Era i a la UGT, era territori de la CNT, del gran sindicat anarquista. I en canvi Sitges és un nucli estable de l'agrupació socialista, i bé, i això li dona certa peculiaritat també als anys 30.
Aquesta és una història molt documentada, la de la República de Sitges, bueno, de la qual es pot trobar bastanta documentació, veritablement, en Ricard Conesa, aquí s'ha capbussat en un, no sé si dir, en un període on no sempre és fàcil trobar moltes coses.
De la guerra sí que n'hi ha uns dietaris fantàstics que va publicar el grup d'estudis sitgetans.
Que, això mateix.
Sobretot el del Bonaventura Julià i Massó, amb el valuós aparell crític del Roland Sierra, del Jovi i del Montaner, i també del dietari de la Quima Caballol amb el pilot del Ventura Sella.
Exactament.
Són dos llibres que són molt referents. Però bé, faltava una mica, aviam, però a l'abans, no? Que és el que havia succeït, on sortiran, comencen a sortir personatges que després surten repetidament en aquests dietaris, no? Com són el Joan Alsina, o són en Xambó, o són tota aquesta gent que diem que es gradua políticament durant la República, i després tindran un paper important durant la guerra. I bé, faltava també una mica i a la història d'aquest període, perquè dic que és d'una modernització a nivell estatal, però també municipal important, i bé, també hi havia alguns articles a l'Eco, però bé, es tractava d'intentar fer un discurs que agrupés també una mica diferents aspectes, ja fos econòmics, socials, culturals i sobretot polítics, en una mateixa monografia, que és el que intentarem publicar dintre de poc.
Això va néixer d'una forma paral·lela al projecte de Tots els Noms, o ha vingut arran precisament de tot el que ha portat en si el projecte?
Han sigut dues vies diferents. Jo tinc una línia de recerca endegada des de fa temps sobre la República i la Guerra Civil, també gràcies a un ajut de l'Ajuntament. I després, d'altra banda, hi havia el projecte Tots els Noms, en què també m'he vinculat a través de l'Àngels Parés i del Ramon Arnabat, que han fet una feina meravellosa a nivell però a nivell català. És envejable la feina que s'està fent a tot el Penedès, a l'Alt i Baix Penedès i al Garraf, per les altres comarques de Catalunya, perquè la recerca que s'ha dut a terme és realment espectacular i no paren, tenen un dinamisme, el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Ramon Arnabat, té un dinamisme que és un no parar, vinga exposicions, vinga recerques, la veritat és que hi ha un moment de treball molt important ara.
A un historiador li preguntem si d'alguna manera pensa que hi ha part de tota aquesta història que podia venir a través de les fonts orals que cada vegada queda més descartada.
La veritat és que pel període republicà les fonts orals que es poden recollir són nens en aquest període, que ja és alguna cosa, no? Però ja no és tant la consciència que tenien aleshores com després del que els explicaran. Això passa moltes vegades, que és el que era, perquè molts van assumint relats que són els que els expliquen quan són grans, encara que ells ho han viscut quan són petits. Són coses que passen, tot i així encara hi ha nois que tenien, no sé, 10 anys o així, quan comença el període republicà, però és més difícil. Ja.
En algun moment d'aquests 4 anys llargs, 5 anys, entre la proclamació de la República i l'inici de la Guerra Civil, i sobretot en la part final, algú des de Sitges, o en qualsevol posició determinada dins de Sitges, es veu a venir que passarà alguna cosa grossa?
No.
No.
No, 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 no. Jo crec que és el contrari,
eh? Vaja.
No, però això és però és que això li va passar al mateix Cambó, saps? Perquè l'últim llibre que va publicar el de Riquet ja ho deia, perquè el Cambó, quan passats uns mesos de l'esclat de la Guerra Civil, publica articles als Estats Units dient que ja es veia venir, que hi havia un cop d'estat i que ja ho esclataria la guerra, no sé què. I en canvi va publicar una correspondència del mateix dia, del 17 i el 18 de juliol, dient que no, que era impensable ara que hi hagués un cop d'estat i que si hi hagués un cop d'estat seria el pitjor que li podria passar al país.
No? D'acord, això és gairebé propi de la condició humana, eh? Ja es veia venir, ja es veia venir.
Clar, i a Sitges, pues, gairebé, és que a sobre també hi ha un exemple des que al mes d'abril,
sí,
sembla que és abril, sí, abril-maig,
o sigui,
hi ha
2000.
Una pel·lícula que fan al Prado que va sobre sobre la Primera Guerra Mundial, és un documental, pel·lícula, I llavors es publica a l'ECO una petita referència dient sembla impensable, com després de veure aquesta pel·lícula seria impensable que es tornés a repetir una guerra d'aquest tipus, no?
D'acord.
Però bueno, i fins i tot en el planejament de l'estiu hi ha un planejament aquí a Sitges, està tot preparat per aquesta temporada de l'estiu del 36, que anava a ser molt important perquè s'havia preparat tot una sèrie d'infraestructures i equipaments. A primers de juliol els havien arribat ja 400 anglesos de Liverpool, i a nivell de conflictes, perquè és veritat que en aquesta primavera del 36 a nivell estatal és d'una conflictivitat molt, molt important, perquè els documenten, em sembla que són 200, uns 250 morts arran de la violència política. A Catalunya només hi ha 3, que són els germans Badia i un industrial, que són més aviat casos puntuals. Uh-huh. I aquí a Sitges la veritat és que s'està, més que res, s'està esperant l'estiu per fer la temporada.
D'acord. Gairebé dins d'una petita bombolla, eh?
No, no. Sí, sí, sí.
Gairebé dins d'una petita bombolla. Una qüestió final per en Ricard Conesa, a l'espera, com els deien, de la publicació d'aquesta monografia dedicada específicament al nostre terme municipal. Des del punt de vista d'informació gràfica, de fotografies, la recerca ha pogut, no sé, trobar alguna cosa que no s'hagi pogut trobar fins ara?
Oh, han sigut interessants les fotografies que es guardaven a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Hi ha diverses fotografies d'aquestes visites importants d'en Macià, acompanyat de Terradelles, del Companys, també de l'Azanya, amb visites constants aquí, on es troben primer amb l'alcalde Costa, amb el Josep Costa, i després amb el Salvador Olivella, que serà l'alcalde a partir del 34. I la veritat, són fotografies molt... Jo les vaig trobar molt interessants, en aquest sentit. Tot i així, ja feta prèviament una tasca importantíssima a nivell fotogràfic, crònica, periodística, que és la que es va fer amb l'Abans, a Sitges, que déu-n'hi-do les fotografies que van sortir. Jo crec, més aviat, també a nivell documental, però sobretot fotogràfic, hi ha molts fons a mans privades que algun dia sortiran i clar, tot això s'haurà d'anar revisant.
D'acord. Algú deu poder tenir, per exemple, alguna fotografia proclamació de la República a Sitges?
No ho sé, jo no l'he trobat.
Ja.
Si algú la troba i ho diu a la ràdio, estaré encantat.
D'acord. Aquells moments, és a dir, tenim o molts tenen aquella imatge de l'entrada de les tropes franquistes i de com aquella sitgetana a base de pal d'escombra intentava tirar a terra la placa de Durruti situada al cap de la vila, però en canvi no tenim ni la de la proclamació de la República, òbviament, ni d'aquell moment que tants sitgetans varen tenir enregistrat a la retina d'aquell 18 de juliol del 36 i del que va succeir al voltant de la parròquia. Totes aquestes imatges, evidentment, en una època en què les fotos no sovintejaven tant com ara. Quin record ens ha quedat d'aquesta Segona República, doncs? Si és que després de la investigació en Ricard Conesa ens hagués dit de la Segona República en queda un record molt, molt què?
No et sabria dir quina seria la paraula. Jo, el proper, en aquest llibre, la monografia es titularà La democràcia fugaç. I potser és una mica aquesta idea, no? La fugacitat d'aquesta república. Jo crec, de totes formes, que amb la gent que he pogut parlar se'n recorden molt, també, sobretot del tema de l'escola.
Anem a incidir en això, eh? Un model d'escola és el que ha perdurat, sobretot de la república, no? Aquella convicció...
Sí, la innovació, aquestes reformes, el mètode Montessori, aquesta idea de que el nen havia de descobrir per si mateix el camí i el mestre només l'havia d'emputxar, que contrastava tant amb l'escola del mestre Ordeno y Mando.
Sí.
I això és una mica el record que ha quedat molt amb la gent que va viure aquest període, sobretot.
Precisament en el sentit que deia el professor Fontana, que alguns elements que avui podrien tenir plena validesa, com és aquest model educatiu, no?
Sí, 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 és que aviam s'ha d'entendre també la Segona República com, per exemple, hi ha reformes que són... són importantíssimes, el reconeixement del vot a la dona, sobretot. Mm-hmm. França no és fins després de la Segona Guerra Mundial que reconeix el vot femení, i a la Segona República ja es fa. És clar, és una, són unes reformes d'una modernització del país que són importantíssimes.
Mm-hmm. 3/4 de 12, aquesta monografia de Ricard Conés es sortirà per Sant Jordi, per exemple?
Suposo que abans.
Abans.
Suposo que van, bueno, no ho sé, això ja...
Vaja,
no, no està tan a les meves mans.
Vaja, que està al caure en qualsevol cas, eh?
Suposo, sí.
Està al caure en qualsevol cas. L'oportunitat, per tant, de llegir més detingudament alguns dels apunts que ens ha deixat sobre la taula Ricard Conesa, un dels comissaris d'aquesta exposició sobre la primavera republicana al Penedès, i l'home que impartia aquesta conferència el passat dissabte sobre la primavera republicana. Sitges. Ricard Conesa, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Vinga, adéu.
Adéu-siau, bon dia.